Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Són les 5 de la tarda, 7 minuts. Tots aquells que feu la vostra mobilitat amb automòbil o en diferents vehicles pel territori català, atenció al del que parlarem durant els propers minuts. A partir del 2019, a Catalunya, es podria implantar un sistema de pagament alternatiu als peatges. El Departament de Territori i Sostenibilitat ha creat una comissió d'estudi per valorar si es podria fer servir l'anomenada vinyeta austríaca, que consisteix a pagar una quantitat fixa anual per accedir a totes les carreteres. Però com funciona exactament aquest sistema? A qui podria beneficiar? La Generalitat pot impulsar aquest canvi sense negociar amb l'Estat espanyol? En fi, d'aquestes qüestions en parlarem durant els propers minuts i ho farem amb el Ricard Font, secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya. Senyor Font, bona tarda.
Bona tarda.
Amb el Sergi Saurí, director del Centre d'Innovació del Transport de la Universitat Politècnica de Catalunya. Senyor Saurí, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I a través del telèfon saludem a l'Oriol Altisseny, que és d'Àgada, del Col·legi d'Enginyers de Camins. Senyor Altisseny, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies, vosaltres.
Senyor Font, a veure, per començar, a què consisteix aquest model que ha aparegut als mitjans de comunicació anomenat la vinyeta austríaca? Com funciona aquest sistema?
Bé, nosaltres el que estem treballant amb una comissió, com deia vostè, de tècnics, i a més amb una feina que estem fent d'intentar buscar el consens territorial i el consens també polític i econòmic i social al voltant de quin ha de ser el model de gestió de les vies d'alta capacitat. Un dels models que hem estudiat, evidentment, és el de la vinyeta austríaca, que bàsicament vol dir pagar una vegada a l'any o pagar per mesos, en aquest sentit, per utilitzar les vies d'alta capacitat. Lo important aquí, lo més important és que en aquests moments, doncs, no tenim un model a Catalunya. Cada una de les vies d'alta capacitat són fills del seu pare o de la seva mare, tenen peatges en aquest sentit amb tarifes diferents, models diferents, i el que volem és passar a un model, que la gent l'entengui i que a més tingui un element molt important, que és que en aquests moments tenim dos tipus de greuge. El greuge territorial dintre de Catalunya, hi ha comarques, el Bages, el Garraf, el Maresme, que se senten agreujades perquè paguen peatges, i altres comarques i altres de pròpiament Catalunya no paguen, i un segon greuge, que hi ha territoris de l'Estat espanyol que no han pagat mai per l'utilització de les seves vies d'alta capacitat, i en aquest sentit, doncs, a Catalunya sí que s'ha pagat històricament per utilitzar les vies d'alta capacitat. I finalment, perquè a més a nivell europeu, les directives europees ens fixen que hi ha una màxima que diu: qui usa, paga, i qui contamina, paga. I hem de veure, des d'aquest punt de vista, com implementem aquestes directives europees en el nostre país.
Ara hi entrarem en matèria, però abans, si haguéssim de fer un esglaonat del tipus de vies que actualment es paguen a Catalunya, quantes carreteres... O sigui, a banda de les autopistes, que... Vull dir, facin un croquis, bueno, perquè n'hi ha algunes que són també de peatges a l'ombra, que s'anomenen, que també es paguen, però que no passes per cap guixeta per pagar, no?
Hi ha dos tipus. Hi ha els peatges explícits, que són els que tots coneixem, de les guixetes, en les quals doncs paguem per utilitzar, que pot ser, per exemple, les costes del Garraf, la C32, la C32 al Maresme, l'autovia segurament més antiga de l'Estat espanyol. Després tenim la C16, que ens porta fins al Bages i fins al Berguedà i fins a la Cerdanya, en un punt és peatge explícit, en aquest sentit que es paga, i un altre punt té l'altra segona dinàmica, que és el peatge a l'ombra, que hi ha determinades vies a Catalunya que les paguem a través dels impostos, a través dels pressupostos públics, com per exemple l'eix transversal, com per exemple la connexió amb la Costa Brava des de Massanet, com per exemple tot l'eix diagonal, que ha significat també obrir tot una via de comunicació al centre del nostre país, o com per exemple el Puntreig fins a Berga, o el Centelles-Ripoll. Aquest és un element molt important, perquè al final hi ha una cosa que no sabem. Cada ciutadà de Catalunya està pagant 40 euros d'una vinyeta que serveix per pagar aquests peatges a l'ombra. El govern de Catalunya paga quasi pràcticament... aquest any pagarem 188 milions pels peatges a l'ombra a Catalunya. Si ho dividim pel nombre de ciutadans que paguem impostos, són uns 40 euros que paguem. Tinguem o no tinguem cotxe, utilitzem o no utilitzem. Jo poso un exemple molt senzill, no? Que és la mare del Kilian Jornet, que en un moment donat va decidir deixar la ciutat, deixar el brugit, deixar el cotxe, deixar la mobilitat complicada, el transport públic, anar-se'n al Pirineu, viure tranquil·la, moure's a peu i tenir una vida molt tranquil·la. La mare del Kilian Jornet paga aquests 40 euros, per exemple, doncs per tenir desdoblat a l'eix transversal, que dona servei a un territori, però que també hi passen gent d'arreu d'Europa i que també hi passen gent de molts territoris. Per tant, aquí el que estem intentant és buscar un model que l'entengui tothom, que sigui més just i que d'alguna manera sigui el més homogènic possible i que la gent no pugui dir que no entén per què paga per utilitzar unes vies d'alta capacitat. O bé, i tampoc li descarto, al final aquest debat ens pot portar a la conclusió de que no es vol pagar explícitament i que es pugui pagar tot a través d'impostos. Però el que ha de quedar clar per la gent és que les carreteres no són gratuïtes, en cap cas. Mm. Que o bé es paguen a través d'impostos o les paguen les que les utilitzen. I en aquest sentit, si tenim algun tipus de tarifa, algun tipus de taxa, fins i tot la pagaran gent de fora del nostre país que la utilitza i que per via d'impostos no ens ho podrà pagar.
Mm. Que d'això ho aprofundirem, però ara m'agradaria conèixer què en pensa d'aquest futur model. Per exemple, el Sergi Sauria, que abans el presentàvem, en aquest cas director del Centre d'Innovació de Transport de l'UPC. A veure, què en pensa vostè de cap a on hem d'anar a partir del 2019?
Nosaltres jo crec que ara és una oportunitat única, jo crec, i per diversos aspectes, que hem d'anar justament doncs, a canviar un model. O sigui, ara no tenim un model, ara tenim, doncs, com comentava en Ricard, doncs, un diverses situacions, tot un enxambrat d'aspectes, no? I ara que nosaltres el que hem de fer és un model amb una certa coherència. No? Llavors, el que és molt important en aquest sentit, jo crec que és pensar què és el que busquem en aquest model, és dir, quins són els objectius. Aquí el que ens hem de plantejar és estem pensant si són uns objectius de finançament de les infraestructures. Jo crec que ha de ser una de les primeres aspectes que ens hem de plantejar, anar a buscar un model. De fet, si nosaltres mirem altres infraestructures de transport, doncs el que ens estem plantejant aquí no és res nou, és a dir, en aquest sentit. Sí que es fa llocs d'Europa, però fins i tot tenim altres infraestructures, com les ferroviàries, que no sé si potser és un bon exemple, però, per exemple, el transport públic, que tenim un sistema de finançament, és a dir, d'alguna manera una part dels usuaris paguen. El que hem de fer és això, traslladar-ho a la carretera i pensar doncs, en un model sostenible que en si sigui un model que es pugui perllongar amb el temps i que garanteixin uns fons que puguin finançar dos aspectes, per un cantó el manteniment i per l'altre les inversions. Llavors aquí, a partir d'aquí, es plantegen diversos escenaris. Mm. També un element important indicava manteniment i inversions, però també s'haurien de plantejar un altre aspecte que és important, i de fet això ja apunta la normativa europea, que és el principi de que contamina paga. És a dir, nosaltres quan valorem els costos que té qualsevol infraestructura viària, sempre ens pensem en els que són els directes, no? Manteniment i inversions, però aquí també el que hem de fixar són les externalitats del transport, és a dir, quan nosaltres estem circulant a la carretera, doncs estem contaminant, estem desgastant amb el paviment, estem introduint soroll, etc etc. I tot això, al final, per la societat suposa uns costos. Per tant, a l'hora de plantejar-nos com sufragar aquests costos, s'haurien d'introduir en el model. Bé, dit això, doncs, partim d'aquestes i com sufragar-ho. A partir d'aquí surten unes variables que són les que s'han de decidir, és a dir, quines variables són, a quina xarxa s'implementa, les altres capacitats i per alternatives, important, o tota la xarxa, si estem pensant en un model per distància o un model vinyeta, que és per temps, i a quins usuaris s'implementa. Una altra variable important que tenim present en el model, i sobretot són aspectes que han anat sortint amb els debats, és si hem de ser coherents entre el que és els objectius que perseguim nosaltres i com implementem aquest model. És a dir, m'explico. Si nosaltres, per exemple, volem un model que ens permeti un finançament de les infraestructures, potser el que ens hem de pensar és que el cost tecnològic no pot ser molt elevat, perquè si no, al final, per mantenir tota aquesta tecnologia, al final els diners que ens quedaran no seran suficients ni pel mantenir ni per les inversions. Per exemple, si nosaltres volguéssim fer un sistema tarifari que volgués copsar el màxim possible el que serien els costos per les externalitats, com per exemple doncs, la pol·lució, per on anem, etc., un bon sistema seria una tarifa per distància. Si fem nosaltres una tarifa per distància, doncs això implica una tecnologia que té uns costos determinats, que potser un cop pagat aquests costos, el que ens queda després pels fons de manteniment i inversions doncs potser no són molt elevats. Per tant, són de les variables doncs, que ens han d'anar conformant.
Però com funciona, perdoni, un peatge per distància?
Per distància en diversos sistemes, la idea és que es paga segons el que es recorre. Després, de fet, ja s'està implementant.
Bueno, però ara això es paga segons quines autopistes, quan tu entres, depèn del recorregut, pagues, no?
Agafes el tiquet, no? I quan surts...
On està aquí la novetat? No la veig.
La novetat, primer, seria una cosa homogènia, pensada, no pensant en funció d'unes autopistes concretes.
Ah, seria tot el territori?
Exacte. Nosaltres, per exemple, anem a suposar un sistema de distància. Estaríem pensant, primer, una cosa homogènia per tot el territori, seria en funció de les distància que recorre. Cosa que ara, doncs, depèn de les vies. Hem de pensar...
Per tant, d'aquest... Perdoni, per concretar aquest cas, no? Perquè a mi em sembla més pràctic lo de la vinyeta, però bé, que cadascú té la seva... Per això aquest fons, aquesta discussió. Però, aleshores, quan tu entres accedeixes a una carretera i surts, aquest tram, necessitaràs que hi hagi una, com ara, exacte, uns peatges per agafar el tiquet o per passar la via T, uns arcs.
O, exacte. Llavors,
aquí... I a la sortida pagaràs, exacte, que hauràs de parar i hauràs de pagar, o sigui amb targeta, amb metàl·lic o amb algun identificador que et faci pagar el tram que has utilitzat. Ja, això és més infraestructura tècnica, vull,
exacte,
dir.
Per això president deia que no s'hi noca una cosa amb l'altra, no? I posava aquest exemple. És a dir, des del punt de vista...
Aquest seria el de
distància.
Exacte, i justament president per això, perquè anem a agafar, si nosaltres haguéssim el principi de contamina paga, anem a fer una tarificació que només que anem a gestionar la mobilitat de manera que fem un ús més racional del vehicle. Primer que diríem és, anem a fer un sistema de peatges que intenti cursar al màxim possible el cost de l'externalitat. Sembla lògic, contra més recorrem, més distància, doncs
més pagues.
Més es paga. Bé, doncs això, per poder ser capaços de fer això, té un cost en infraestructura tecnològica que... El que no possibilita doncs, és que amb els ingressos i reduïm aquest cost, potser els diners que ens queden doncs, per acometre inversions, per acometre manteniment, i fins i tot, que això també és molt interessant, en alguns països s'aplica, fons addicionals per reinvertir-los en transport públic.
Si és possible. Aquest seria el peatge, com dèiem, per recorregut.
Per recorregut.
Aquest seria una
de les... El problema és que aquest peatge per recorregut, en moltes ocasions, pel cost d'implementació que té, no genera molts fons addicionals. Per això sembla bastant coherent començar amb un fons més... per un sistema tarifari més aviat senzill, tipus eurovinyeta.
De fet, ja... Tipus vinyeta o tipus eurovinyeta?
Tipus vinyeta.
Perquè Marta Cailà, bona tarda, m'explicava que hi ha dos tipus de...
Ara tipus vinyeta, exacte.
Ara vaig amb l'enginyer, no el tinc, però el que està al telèfon sempre surt per 10 minuts. Tipus vinyeta?
Vinyeta, tipus vinyeta. Tipus vinyeta.
Com a Suïssa?
Com a Suïssa.
Tu quan
Suïssa,
entres a Suïssa,
Àustria, un sistema...
t'has d'enganxar, i tot i que hi passis un dia.
Bueno, aquí després hi ha una variable que s'ha d'aprendre, perquè insisteixo
no,
que ara...
No, li dic perquè, a veure, disculpi'm, jo que tinc parents a Suïssa, un dia aquests parents em van dir, és que a Catalunya, perdoneu, però sou una mica...
curts.
Justets.
Bueno, perquè em van dir, clar, si només poséssiu un peatge tipus Suïssa amb tots els turistes que entren amb cotxe, ni que sigui per travessar Catalunya i anar, per exemple, doncs, que et dic jo, a... al sud d'Espanya...
Almeria,
o travessar fins i tot... Doncs, escolta, aquí faríeu caixa. I em va dir, jo no m'entenc com no ho feu. I ara resulta que apareix això de la vinyeta. La vinyeta seria això, el model, per entendre, en suís, o és un altre tipus de model?
No, és el model suís. Dins d'aquí, cada model té moltes variables que s'han d'adaptar a cada país. Vull dir, a vegades, les extrapolacions sempre, les comparacions s'han d'anar molt en cura, però això podria ser, per exemple, es podria ser una vinyeta que depengués, per exemple, del temps, és a dir, un bonus anual, un bonus mensual, un bonus diari, és a dir, a partir d'aquí hi hauria una multitud de casos que, evidentment, l'hauríem d'adaptar a les necessitats de cada
país. I l'eurovinyeta, quina diferència té?
Nosaltres amb l'eurovinyeta, quan estem parlant d'eurovinyeta, el que estem parlant és de la normativa, fa referència a que és la directiva europea, que si no m'ho és originàriament del 2005, va haver l'última reforma del 2006, i el que sobretot s'aplica molt, allà es regeix els principis de contamina paga, qui usa paga, i sobretot s'està pensada o està articulada pel cas dels vehicles pesats. I això és el que permet, doncs després tota aquesta normativa s'ha anat transposant a cadascun dels països d'alguna manera diferent. Però...
És a dir, es podria aplicar una vinyeta i una eurovinyeta pel transport o no? Em fa que no el senyor Font.
Crec que la vinyeta hauria d'incloure un model de pagament, en aquest sentit, per vehicles lleugers i per vehicles pesants. Amb la qual cosa estaria...
Amb tarifes diferents.
Correcte, amb tarifes diferents.
Exacte. I ara li toca el torn, que el tinc abandonat, a l'Oriol Altisseny, que és el degà de Col·legi d'Enginyers de Camins de Catalunya. Senyor Altisseny, què li sembla tot això?
Bé, a mi em sembla que aviam, aquí jo m'agafo al concepte model, el model equitatiu, just, que sigui homogeni, que exposava en Ricard, però també m'agafo el moment d'oportunitat que estem vivint, que en Sergi ens apuntava. No? A ningú se li escapa el que passarà el 2019, que és que acaben les concessions de l'AP7 Sud i l'AP2. L'AP7 és la columna vertebral del trànsit a Catalunya, per entendre'ns, i aquí ens hem de plantejar què fem amb aquestes autopistes. Evidentment que la decisió d'alliberar aquests peatges correspon a l'Estat, no correspon a la Generalitat. La Generalitat té les seves autopistes d'alta capacitat amb peatge explícit que al cap de dos anys, crec que el 2021, també li toca afrontar la decisió. Però aquí caldrà pensar què fem. Les autopistes estan en perfecte estat de revista. ningú es queixa que a la P7 hi ha nerves, eh? No, els turistes hi passen perfectament, les mercaderies circulen perfectament, estan en perfecte estat de revista, i això és perquè amb el peatge explícit que paguem hi ha una part d'aquest peatge que serveix per tenir aquestes infraestructures en perfecte estat, no? Per tant, se'ns obre una oportunitat de repensar aquest model, eh? I de definir com volem finançar, gestionar, explotar les carreteres de Catalunya, no? Aquí el debat ja veieu que s'estableix entre dos aspectes, no? Un terriblement pragmàtic, que és un adhesiu, que sigui pagament per ús temporal, i un futur que hauria d'anar acompanyat d'aquesta tecnologia que cada cop ens permet solucions més imaginatives, més creatives, en què el pagament fos per distància. Malauradament encara no li podem posar un GPS al cul dels cotxes que ens vagi dient tot el que recorren i que al final de mes...
Però hi arribarà, factura,
eh? Però hi arribarà, sí. El que passa és que jo m'agafo sempre... Un dels meus referents és l'Albert Vilalta, no? El conseller de Medi Ambient, primer conseller de Medi Ambient d'Espanya i conseller de Territori i Sostenibilitat, que en diríem ara, no? Ell tenia una frase que a mi m'agrada molt, que és que cal fer sempre allò que es pot sense renunciar als somnis. Per tant, escolta, hem de ser pragmàtics, però no hem de renunciar a res. Nosaltres al col·legi, el que hem estat convidats a formar part d'aquest consens tècnic i social, el departament ens han convidat i hem participat en alguna comissió i aportem el nostre coneixement, nosaltres ja ens sembla bé la línia que està agafant tot això, però intentem que això agafi una... que no renunciem a aquest somni, no m'agrada dir tecnològic, però un somni de realment ajustar el pagament a la distància recorreguda. Però escolta, el 2019 està aquí. De fet, el 2018 acaba l'autopista de Burgos, amb l'efecte, el model ha d'estar clar el 2018 per el que respecta a l'Estat. Però per nosaltres hem de tenir això, les deures fets, i hem de tenir les idees clares. Si avui per avui és un adhesiu, doncs potser ha de ser un adhesiu, no ho sé. Pensem-ho. Marquem-nos fites, però no ens aturem, eh? No ens aturem perquè hem de trobar un model que respongui a tot això. No?
Vostè subratllava l'AP7. Clar, l'AP7 és una concessió, si no tinc mal entès, senyor Font, en aquest cas del govern espanyol.
Correcte.
Aleshores, el govern espanyol quines intencions té amb tot això, amb aquest model de peatges que estem parlant? Perquè ara escoltarem d'aquí moments el que deia, en aquest cas, Salvador Alemany, fent una reflexió. Aquells donen la sensació que no tornaran a reenganxar-se a fer la gestió de les autopistes. Llavors, jo per això li pregunto que, clar, què en diu el govern espanyol sobre quin és el model, com per exemple ara dèiem aquesta autopista de Burgos.
Bé, nosaltres hem parlat amb el govern espanyol i els hem explicat quin és la nostra voluntat d'obrir el debat sobre quin ha de ser el model, perquè el pitjor que ens pot passar és que no tinguem model i que arribi al final de les concessions i no sapiguem què hem de fer. Això passa sovint en política i hem d'intentar ser previsors. I una altra cosa que ens hem de posar d'acord, que és quin model de carreteres o de vies d'alta capacitat volem, perquè al final aquí la discussió no és com les pagarem. Primer hem de saber què volem, quins són els estàndards de qualitat, com les volem. I després haurem de decidir aquests estàndards com els volem mantenir. Repetia abans, amb peatges explícits, amb impostos o amb vinyeta. I aquest és un debat que l'hem de poder afrontar. I l'hem de poder afrontar amb l'Estat perquè el model que volem, o que ens agradaria, és un model que ha de ser homogeni. Si, per exemple, volem fugir d'un model heterogeni, hem d'anar a un model en el qual qualsevol de les vies d'alta capacitat de Catalunya pugui ser gestionada de la mateixa manera. I que, per tant, l'euro quilòmetre que paga cada ciutadà per utilitzar-la sigui el mateix, el que va per una carretera, que sigui de l'Estat o que sigui de la Generalitat. Jo posaré un exemple molt senzill, que entén. Nosaltres plantegem el model consorci. Tenim l'exemple clar. A Catalunya, a l'àrea metropolitana, tenim el consorci de l'ATM, de l'Autoritat del Transport Metropolità. La gent té l'AT10. La gent li és igual si el TMB és de l'Ajuntament, de la Generalitat, o Ferrocarrils és d'aquí, o els autobusos són del municipi o de l'àrea metropolitana. Amb la T10 paguen un preu homogeni que tothom entén, i per tant, el 55% del transport, del cost del transport, qui ho paguen? Les tres administracions. Per això li és igual al ciutadà. El que estem plantejant és un model que pugui ser entomable, en aquest sentit, des d'un punt de vista polític, amb voluntat política per part de l'Estat de fer un model homogeni amb un consorci en el qual després ens repartim doncs, els ingressos d'allò que ingressem, o amb un model de Catalunya independent en el qual Catalunya tingués totes les vies. Per tant, hem de ser possibilistes i hem de plantejar-nos un model que sigui possible en qualsevol dels models que en aquest moment ens plantegem, la Catalunya independent o la Catalunya independent. I que, a més, l'Estat la pugui entendre, perquè ja ho està practicant, l'Estat forma part del consorci de l'ATM. I, per tant, ja participa...
Però l'Estat, disculpi, perdoni, l'Estat quin model proposa?
No en té. En aquests moments no en té.
Bueno, però model. És que, clar, el 2018 dèiem que acabava l'autopista de Burgos i la 2019...
Tots nosaltres que... els hi hem explicat quin és el model que nosaltres ens agradaria.
I ells no tenen model.
En aquests moments no hi ha un model clar, evidentment, perquè si no, per exemple, hi ha un debat que vostè el coneix perfectament, com es finançaran els 2.500 o 3.000 o 4.000 o 5.000 milions que costarà el que és la indemnització per les radials de Madrid. A vostè li han explicat com això ho pensen finançar, com això pot, pensen imputar-ho dintre el dèficit de l'Estat? Quin és el model per finançar això? Serà amb peatges explícits tals com són en aquest moment? No existeix aquest model.
Abertis ha demanat aquesta setmana que es posin peatges tous a tota la xarxa d'autovies d'Espanya. Aquesta proposta surt d'Abertis. Salvador Alemany deia això al respecte de què passarà a partir del 2019.
Va ser una oportunidad para definir un sistema que resulte sostenible, que resulte equitativo y que sea percibido por la población. Parece muy evidente que es difícil que tal como están los presupuestos, las vías de gran capacidad puedan de golpe a pasar a ser gratuitas. Y si solo se continúan pagando aquellas que se están pagando ahora, va a ser un problema de aceptación.
Jo, per si em permets...
Sí, és que em demanava pas l'Oriol Altisseny, però acabi
no,
i vaig amb l'Oriol.
És molt important. El Salvador Alemany comet un error en la seva apreciació. Diu, com se puede entomar que estos sean gratuïtes? No és cert. Les vies d'alta capacitat o les carreteres no són gratuïtes, i ho explicava abans. O es paguen amb impostos, o es paguen els que les usen, però no hi ha el model gratuït.
Bueno, però les autovies actualment, les autovies fora de Catalunya, que molts hem fet quilòmetres i quilòmetres sense pagar un euro, les sí. paguem amb els nostres impostos?
Correcte, amb els impostos. Clar que es paguen amb els impostos.
Però allà la sensació que es té quan se surt fora de Catalunya és, mira, fora de Catalunya no es paguen autopistes de peatge i, en canvi, aquí a Catalunya ens
doncs, si
pagues,
permet
pagues
una, per respirar. Una apreciació política, potser algunes d'aquestes vies d'alta capacitat de resta d'Espanya es paguen amb el dèficit fiscal de Catalunya.
Però aquesta...
No, vull dir que es paguen. Jo crec que hi ha una política pedagògica.
La sensació sí, és, però... a Catalunya no paguem per tot, fins i tot paguem sortint dels túnels, o sigui, sortint de Barcelona amb el peatge.
Però jo intento que...
En canvi, surts, sí. i te'n vas, la que surts del País Valencià, surt fins a... te'n vas a Gijón, i si no passes al Puerto de Pajares, no pagues.
Això ja ho sabem tots. El que jo intento és intentar... I el que intento és explicar que hem de fugir d'un cert populisme a vegades quan plantegem les coses. No hi ha res gratuït. O ho paguem amb impostos, amb manteniment de la Generalitat cada any es gasta 80 milions en manteniment de les carreteres. I es gasta 188 milions en peatges a l'ombra. I es gasta 50 milions en bonificacions per les autopistes. És a dir, que un ciutadà agafi avui dia la C-16 entre Barcelona i Manresa i pagui el 45%, ho paga la mare del client Cervià, del client Jornet. Això és el que jo vull que entenguin, que és simplement per pedagogia, perquè els models, clar, entre gratuït i pagar-ho, doncs és
bueno,
molt fàcil.
Ara, jo em remuntaria a campanyes que s'han fet de no vull pagar, perquè es feia la comparativa,
clar.
En aquest cas, amb l'Estat espanyol, perquè la gent,
correcte.
La gent no pagava autopistes de autopistes.
Per això li deia al principi que el principal objectiu que ha de tenir el model, que hem de consensuar entre tots, és que l'hem d'entendre entre tots, l'hem de sentir homogeni i no ha de generar greuges entre territoris.
Em demana pas al Sergi, però abans l'Oriol sé que demanava pas, però sé que com que està per telèfon,
Toni,
no el veig.
Digui. No, un dia vull venir, eh? Un dia vull venir,
eh?
No m'ho perdo, això, eh?
Doncs vingui que ja l'esperem. Digui, a veure.
Vinga, escolta, no, aviam, al fil del que deia en Ricard, que té molta raó, tot aquest discurs del pagar, el no pagar, tot això, si fessin l'abstracció de que hi ha vies d'alta capacitat a l'Estat espanyol que en unes tenen pagament explícit i les altres no en tenen, ens donaríem compte de que aquesta manca, si ens abstraiem d'aquesta manca d'homogeneïtat, ens donarem compte que les coses, evidentment, tenen un cost i s'han d'afrontar. Posàvem el cas de l'ATM, no? L'ATM afronta via impostos la meitat de la factura del transport públic. El que els ciutadans suportem de manera directa és només el 50% aproximadament del cost. La resta s'assumeix directament per les aportacions de les administracions. I aquest punt, aquí és on jo volia fer un comentari. Sí que és cert que aquesta fórmula consorciada doncs, funciona, la teva funciona excel·lentment, no? Però no perdem de vista un altre aspecte que també llegeix un clau de repte, no?, davant de l'oportunitat, que és el següent. La teva està conformada bàsicament per Generalitat, Àrea Metropolitana, Ajuntament de Barcelona, i té una presència al Ministeri de Foment, no? Funciona molt bé, hi ha una entesa, jo crec que excel·lent, no? Si ens plantegem un consorci viari de vies d'alta capacitat amb les aportacions de cadascun dels titulars, ens podem trobar amb alguna sorpresa, que és que de fet no és una sorpresa, que és que si contem tot el trànsit que aporten els 700 quilòmetres de vies d'alta capacitat de quin titular és l'Estat, ens trobarem que probablement en aquest consorci l'Estat tindria una capacitat de bloqueig important, probablement superior al 50%. Aquest no és el cas de l'ATM. Jo aquesta situació no la veig, no veig que pugui funcionar bé, i jo crec que el que ens apareix és una oportunitat de reclamar directament, reclamar no m'agrada, però d'afrontar directament que la titularitat d'aquestes autopistes que ja estan amortitzades i que el 2021 poden aixecar les barreres, etc, passin a ser de la Generalitat de Catalunya. Això és una oportunitat. No, jo crec que no s'ha de llegir en clau política, és en clau de gestió. Bé, jo ara m'imagino un consorci gestionant les vies de la DIF i les vies de Ferrocarrils. Ferrocarrils funciona d'una manera, tots sabem com funciona, i la DIF funciona d'una altra. Aleshores, aquest és un element que jo vull posar sobre la taula. La TMA funciona d'una manera, però un consorci amb l'Estat a dins, amb més d'un 50% de poder, jo no el veig, sincerament no el veig.
Sergi Saurí.
Sí, en relació al que parlàvem abans, sobretot els greuges, les percepcions que tenien els ciutadans dels greuges, és un element important, i tornem a insistir, és buscar un model amb coherència. Amb coherència, que la gent el percebi amb coherència, no? En aquest sentit, això és important. I després un altre aspecte que també hem d'introduir, sobretot quan parlem de la gent, s'ha d'acostumar a vegades a pagar per certs serveis públics, i directament els paguem a través d'impostos, però a vegades directament. En aquest sentit, per exemple, s'ajunta molt amb una tendència que tenim en mobilitat, i sobretot en l'àmbit de la mobilitat urbana, on tenim més problemes de congestió, és que cada cop més, per buscar una mobilitat més racional, més sostenible, és sobretot que cada cop els usuaris del vehicle privat paguin més pels costos directes que causen. Per tant, en aquest sentit, nou model de tarificació en el qual l'usuari, el qui utilitza la carretera, pagui per ell, en lloc de través d'impostos, és un model que encaixa bé amb la política o amb les tendències per una mobilitat més racional. Després, un altre punt que comentàvem respecte a l'Estat, jo sé que m'agradaria fer una puntualització. L'Estat, la percepció que tots tenim és que no hi ha model el dia d'avui.
Bueno, ara, ho acaba de dir Ricard Font, que no, quan li preguntes model. Quin model tenen, no en tenen cap.
Diu, jo crec que és una percepció que tothom tenim.
Però bueno, és la manera de fer de Mariano Rajoy, que, que això ja és un punt meu, que vostès no cal que...
Que jo ratifico.
La immobilitat permanent, no? Què haremos con las autopistas?
Sí, vas, que sí que és interessant, perquè de fet l'Estat sí que, i en independència de qui governi, ha sigut capaç amb altres infraestructures de fer un model. Per exemple, jo crec que he de posar aquí, per exemple, el model portuari. Hi ha un consens d'un model portuari que precisament els usuaris dels ports són els que mantenen el sistema. És a dir, és un sistema autofinançable en si mateix.
I el portuari.
El portuari. I amb això, doncs, l'Estat ja té un exemple d'un model autosostenible pels propis usuaris.
L'aeroportuari seria un exemple o no?
L'aeroportuari seria un sistema mix. Una part els paguen els usuaris, l'altra a través d'impostos, però bueno, ara mateix el que queda és justament aquests models o aquests precedents que hi ha, extrapolar-los a l'àmbit de les vies vies.
Em permeteu que plantegi preguntes pràctiques?
Sí,
perquè, clar, estem parlant del model i tot això, però anant al tema...
Bueno, el model que en aquest cas es proposa a la Generalitat.
Sí, però jo estic pensant en què ens costarà això a cada usuari, perquè bueno, s'ha publicat, i jo no sé si aquesta xifra és correcta, que aquesta vinyeta austríaca ens costaria a cada usuari, a cada conductor, 70 euros, a cada propietari de cotxe. És aquesta la xifra que contempla la Generalitat?
No. En aquests moments el que li puc explicar és que les vinyetes que funcionen a Europa estan entre 40 euros a Suïssa i uns 110 euros.
I la Generalitat de quina xifra està més a prop?
En funció del model que acabem decidint entre tots.
Home, però, a veure, vostès ja deuen tenir el cap de dir... No tenen,
tenim
no tenen una xifra.
Tenim forquilles, però n'hem de parlar amb tothom. Repeteixo, és que el model encara no està fixat. Nosaltres tenim una idea de model per oferir, per consensuar. Però, com diria Groucho Marx, podem tenir uns dels altres, eh?
Però ara, senyor Font, arribem al 2019.
Sí.
I Espanya... El govern espanyol no té model. El model que s'aplicaria seria a les carreteres catalanes? Posem-nos també que Catalunya encara no és independent. És a dir, Catalunya tiraria pel dret amb les seves autopistes, amb les seves carreteres?
El model, per ser homogeni, ha de ser amb totes les vies.
Sí, però, la gent no ho entendrà. Però si el govern espanyol no té cap proposta i no arriba al 2019, pren la seva proposta,
doncs farem
i aleshores vostès es veurien obligats. O sigui, El govern espanyol hi pot imposar el model a seguir a Catalunya o no?
A les nostres vies d'alta capacitat, no. Evidentment, la nostra manera de
finançar... Per tant, ens podem trobar l'usuari que hi hagi dues vies.
Però això no funcionaria com un model harmònic. No podem... És a dir, en el seu moment, quan vam decidir no implementar la vinyeta a l'eix transversal, era perquè en aquell seu moment tenia incoherències des del punt de vista del funcionament. És a dir, el que hem d'evitar és tornar a caure amb els mateixos errors que ja hem caigut. I, per tant, el model ha de ser homogeni. I repeteixo, el nostre model és implementable a tot l'Estat. És més, el nostre model és implementable a tota Europa, perquè és un model que estan implantant diferents països d'Europa. El model vinyeta és el model alemany d'aquí dos dies. Estan treballant a Alemanya per fer això. És un model europeu, que per tant és implementable. I cap a on hem d'anar amb tot el que són les vies d'alta capacitat i el que és el finançament d'infraestructures en general, és amb models homogenis, perquè si no al final estem caient en dumpings entre estats. És a dir, el model aeroportuari que plantejava hauria de ser un model homogeni a nivell europeu. El model portuari, Europa està intentant que sigui un model homogeni, és a dir, que cada un pugui fixar les taxes, que sigui automantenible amb els aeroports i també amb les, en aquest sentit. Perquè al final, fixi's en una cosa, quina avantatge té la vinyeta, o pot tenir la vinyeta? Doncs que un ciutadà, evidentment, de Catalunya hauria de finançar pel pagament de les seves infraestructures, però tots els ciutadans que creuen el nostre país, que ens explicava abans, també haurien de finançar les infraestructures que utilitzen. Ah. Que en aquest sentit, algunes de les... És a dir, avui dia un senyor, un portuguès, que legítimament va fins a Portugal i vol anar fins a Marsella, per exemple, quan passa per l'eix transversal, no paga perquè hi havia. En canvi, tot no s'ha repetit, s'ha greu, no? És la mare del client sí que paga pel peatge.
Aquesta mare del client, escolta, fitxa, no, i que vagi...
No, és que intento posar... Però no puc dir la meva mare, que...
Està bé l'exemple.
És a dir, és per entendre'ns.
I una altra cosa que puc... Perdona, sí. Per confirmar...
Per anar acabant, sí.
Sí, perquè a TV3 es va explicar, i cito al mitjà, perquè ho vam veure allà en una notícia, que hi ha dos peatges que no quedarien coberts per aquesta vinyeta, que són el peatge de Vallvidrera i els túnels del Cadí, i que... es contempla la possibilitat de posar uns peatges de congestió per accedir a la ciutat de Barcelona. Això és cert?
Com ja que el destripador anem per parts.
Vinga.
Primer.
Deixi'm dir-li que jo, aquesta notícia, que va ser la va narrar, diria que sí, l'Òscar Armengol, si no recordo malament, a TV3, al vespre, jo estava sopant i en aquell moment em va sentar malament la sopa. Perquè vaig dir, home, si a sobre em posen més peatges, a veure si ho podem explicar una mica millor, això.
Ho explicarem. Primera, per posar model, el peatge de Vallvidrera el podríem considerar que en aquest sentit no és tant un peatge per finançament de la infraestructura, sinó és un peatge de congestió. De fet, quan parlem de peatges de congestió, quan anem a Londres o quan anem a Singapur, que hi ha a les ciutats, que el que pretenen és ser dissuasoris de l'entrada a les ciutats per una qüestió de qualitat de l'aire, doncs aquí, aquest cas, la congestion charge o el peatge de Singapur, té l'objectiu que la gent no utilitzi els vehicles per entrar a les ciutats. I el peatge de Vallvidrera, des del punt de vista del model... Que
és dissuasori.
Correcte. Del peatge del Cadí no tinc res a dir. Això és una cosa que es va dir, que en tot cas això s'ha de discutir, com s'ha de finançar o s'ha de deixar de finançar. Jo aquí no tinc opinió. I tercera, el peatge per congestió. Una de les conclusions de la taula de qualitat de l'aire és que l'àrea metropolitana, l'Ajuntament i la Generalitat de Catalunya estudia la possibilitat de fixar un peatge per congestió. Com deia abans...
Però on el posem, el peatge?
A Barcelona.
Però a tot arreu.
No, això és que s'ha d'estudiar, buscar si cal posar un peatge per congestió que sigui dissuasori de l'utilització del vehicle.
O sigui, a totes les vies, ja.
No, això
però
no.
Si a totes les vies hi arribes amb peatge, és que hi ha una cosa...
Sí, però aquí, fixa-s'hi, És a dir, estem en un moment d'estudi. Jo crec que el que hem d'intentar és no llançar missatges que confongui més a la gent. Des del punt de vista de les administracions, nosaltres.
Si a sobre de mantenir aquests dos peatges, no. A sobre, almenys la informació és que se'n posaran de nous.
No, dius, no. El que estem diu és... Perquè, és a dir, una cosa és el que diu la informació i l'altra cosa és el que estem estudiant.
Per això li estem preguntant a vostè.
Nosaltres el que estudiem és... dels diferents models, sí? Dintre dels quals hi ha la vinyeta, que és el que...
Vinyeta, eurovinyeta, i la del trajecte.
Exacte.
Que seria eurovinyeta. No?
Ens agrada a nosaltres el model de la vinyeta, que és el més homogeni i el que s'entén millor per part dels ciutadans, que seria el que serien pel finançament de les vies d'alta capacitat i per utilitzar les vies d'alta capacitat. Segona cosa, com un exemple de lo que és peatge per dissuasori d'entrada a les ciutats, posem, jo li poso l'exemple de Vallvidrera, que és un peatge, clarament no és un peatge des del punt de vista de finançament de la infraestructura, sinó de congestió dissuasori d'entrada a la ciutat. I tercera cosa, dintre del marc de la qualitat de l'aire tenim un mandat d'estudiar, si calgués, si és una de les mesures que s'haguessin d'implementar, un peatge per congestió. Però en tot cas, són tres debats diferenciats. I el que estem afrontant i el que la gent de Catalunya és el del finançament de les vies d'alta capacitat, la Generalitat de Catalunya. Les tres administracions, i parlant en aquest sentit, des del punt de vista de la taula de l'aire, s'està estudiant si una de les mesures, si una de les mesures que es posa plantejar, però des del punt de vista de la qualitat de l'aire i de lo que en aquest sentit té a veure amb el que és l'entorn metropolità.
Ja per acabar, no sé, l'Oriol Altisent, que el tenim a través del telèfon, no sé si pot afegir alguna cosa més, alguna cosa que no hàgim explicat o dit.
Sí, afegir una clau, que l'hem anomenat, el Sergi l'ha apuntat per aquí, que jo l'afegiria també en clau de repte, no? Comentàvem el repte tecnològic, comentava jo el repte de la titularitat, i afegiria un tercer repte, que és intentar integrar tot el que puguem al transport públic o les infraestructures pel transport públic en aquest còctel, no? Les infraestructures han d'estar pensades cada cop més pel transport públic. El transport en vehicle privat a les nostres ciutats acabarà reduint-se a la mínima expressió, com està passant a totes les grans ciutats del món, i el que hem de fer és facilitar en transport públic l'accés a tots nosaltres. Ja no és tant el dret a la mobilitat, sinó és el dret a l'accessibilitat. Moure's per moure's no té cap sentit. El que hem de fer és poder accedir als nostres llocs de treball, als nostres llocs d'estudi, a l'oci, a veure la família, als parcs, estudiar, el que faci falta, i el que hem de garantir és transport públic. Per tant, hem de fer la component de transport públic, i jo crec que l'hem de tenir sempre present, i hauria de representar també un repte en aquest consorci que es dediqués a gestionar les xarxes.
No? Jo estaria d'acord amb vostè, però a mi, això sempre que sento el discurs del transport públic, em tronxo de riure, perquè, si només fem referència, per exemple, al servei de Rodalies, és que és per... O sigui, es volen implementar tot un seguit de mesures, i resulta que una infraestructura importantíssima com és Rodalies, que és actualment un metro, diguéssim, ja, perquè podríem dir que el servei hauria de ser de metro amb una mobilitat, és a dir, amb una efectivitat com hi ha el metro de Barcelona o la Forcalis, pues actualment no existeix. Llavors, clar, a la gent li expliques, faci mobilitat, faci transport públic, i el servei està, diguem, anys llum. Aquest és un problema
important. Però també és augmentar la capacitat de les nostres autopistes d'accés a Barcelona, reduint la velocitat de 100 a 80, podem reduir l'ample dels carrils, reduir tècnicament l'ample dels carrils, l'ample dels vorals, introduir un nou carril, no calen grans estructures, amb una mica de pintura, la B23, per exemple.
Com diu vostè, carrils més apretats?
Sí, a l'entrada de les ciutats.
Sí, expliqui'm això, m'ha deixat descol·locat. Com va això, els carrils?
Vostè, a l'alçada de TV3, a 100 quilòmetres, ja no pot anar, només pot anar a 80.
No, sí, sempre està col·lapsat, allò, sí.
Bueno, sí. De fet, a 80 amb sort, Si aquells carrils tenen una amplada, que és per una velocitat que no és a la que vostè normalment entra per allà, que deu entrar amb sort a 80.
Sí.
Si plantegem una reducció de l'ample d'aquests carrils, que seria compatible amb una velocitat específica, diguéssim, més baixa, i podria que poguéssim reduir els vorals, que es pot reduir, hem de dir que amb una mica de pintura i quatre cosetes, tindríem un carril bus d'accés directe a la ciutat de Barcelona.
Ah, per carril, perquè jo aleshores estava pensant, doncs vindran més cotxes si fem un més carrils.
Aleshores, això és allò que diem de no tant més infraestructures.
Això està ben pensat, això.
Això la Generalitat, això en Ricard Font li pot explicar bé, fa molt temps que ho tenen, porten treballant.
Doncs perquè no ho fan.
Perquè la B23 és de l'Estat.
Sempre anem a parar el mateix.
Sí.
I a l'Estat, quan els hi expliques, no ho entenen? És que hi ha coses que no entenc.
Jo
quan els diuen això... Esto es una idea cojonuda, tira-la adelante.
Jo els hi explico, perquè al final això és molt divertit. És a dir, l'any 2012 vam anar a veure llavors el secretari d'Estat d'Infraestructures i li vam dir, vosaltres teniu un projecte per fer un carril Pusbao a la B23, similar al que es va construir a la C58.
És un èxit aplastant.
Aplastant. Doncs que valia 140 milions d'euros. Li vam dir, com que, el que explicava l'Oriol, com que la velocitat no és necessària, movent una mica la mitjana del centre, ens hi cap un... pintant a terra amb pintura, ens hi cap un carril bus. Un carril bus que permetria, per exemple, guanyar entre 10 i 15 minuts els autobusos que venen d'Igualada, que segur que els ciutadans de l'Anoia estarien molt contents. O els que venen del Baix Llobregat. L'únic que teniu dues coses. Si voleu, nosaltres us redactem el projecte. Això valdria uns 10 milions, amb el qual parlem d'un projecte de 140 que tenia l'Estat, 10 que li faria la Generalitat. Nosaltres hem fet el projecte, conjuntament amb Carreteres de l'Estat de Catalunya. Els hi hem lliurat i els hi hem dit, això val 10 milions. Aquests 10 milions ens permetrien guanyar 15 minuts. Li poso un exemple. El túnel de Montcada que hem de construir per l'R4 per guanyar temps de viatge a el que seria l'R4 que ve de Manresa. Fer aquest túnel val 300 milions d'euros. Guanyes 7 minuts. Compara vostè una inversió amb allò que ara
sí,
diem...
Sí. 300 milions 300, per 10 milions.
300 milions per 7 minuts. 10 milions per 15 minuts. I, a més, des del punt de vista de l'afectació en la infraestructura, mínima. I guanyaríem temps de viatge. I, a més, podríem fer un carril bus i de Bau més 3. I veuríem que tenim un carril que permet que els autobusos de la gent que utilitza el transport públic tinguin, en aquest sentit, un avantatge que és temps d'estalviat en el seu recorregut amb el transport públic. Doncs des del 2013 no ens en sortim de que facin aquesta inversió.
Això és allò, que, això és allò si em permeteu, allò que jo li vaig sentir dir al conseller Vila i que me l'he fet meva aquesta expressió, que és no ens calen només més infraestructures, sinó ens calen segur millors infraestructures. Què vol dir? Que treure-li suc el que tenim. És a dir, 10 milions, 10 milions no trascarem 140 milions. Això és pintura i poca cosa més, és aplicar gestió i optimitzar el que tenim i treure un rendiment per tots plegats.
No sé si el Sergi Saurí, per acabar, vol afegir alguna cosa sí. més. Home, m'ha agradat això de la pintura. Està bé, està bé. Sí. Passa clar, si no la pots aplicar... No sé. No sé si vol afegir alguna cosa.
Una miqueta el fil del que s'anava comentant ara sobre els peatges per congestió. Conceptualment és un tema diferent. Quan es parla més en l'àmbit interurbà estem parlant d'un sistema més aviat de finançament, encara que molts cops hi ha temes de gestió de la mobilitat, però quan estem parlant sobretot de l'àmbit urbà estem parlant de sobretot com fer un ús més racional de l'accés al vehicle. Comentava, doncs, bueno, sempre quan parlem no, del transport públic, sempre com funciona Rodalies, bé, un possible model, que són coses que, doncs, que en algunes àrees metropolitanes funciona, és anem a fer, per exemple, uns peatges d'accés i amb aquests diners es serveixen per invertir-los en el millor del transport públic i al final doncs, arribes doncs, a un equilibri al conjunt de la mobilitat molt més racional.
Ja per acabar, senyor Font, per tant, aquella mítica campanya del hashtag no vull pagar... on Esquerra Republicana, per cert, s'hi va afegir, quin sentit tenia?
El sentiment de greix respecte a l'Estat. Jo crec que és un element... Fixi-se vostè que la primera reivindicació...
Però clar, si al final vostè és la conclusió, és que hem de pagar, vull dir...
No, la conclusió és que paguem, i hem de decidir com ho fem, si ho fem més just o menys, o mantenim el model actual, o si realment com ho volem fer. Aquest és el debat, però el debat l'hem d'afrontar, com li deia abans, explicant les coses, tenint un document que expliqui quan val mantenir un quilòmetre, com s'està pagant en aquests moments, què estem pagant, qui està pagant, de quina manera ho estem pagant i quins podrien ser els avantatges de cada un dels models. I això és lluitar contra els populismes fàcils, a dir...
Però no això el pagar. Govern espanyol ho voldrà fer?
Nosaltres treballarem perquè ho vulgui fer.
Perquè, clar, aleshores, aleshores és quan quedarà plasmat el model que deia vostè de la diferència entre el que paguem aquí i el que paguen allà.
Jo crec que el que estem fent en aquests moments doncs, és intentar afrontar un problema donant-hi solucions. Mira, hi ha hagut molts governs. Aquí això ha passat sempre. Quan estàs de l'oposició, no vull pagar. Quan estàs en el govern, és complicat perquè les concessions...
Però Montserrat Tura volia, per exemple, quan estava a l'Ajuntament...
No, volia eliminar el peatge de Mollet.
Quan va arribar al govern, ja no la vaig tornar a sentir més sobre aquesta qüestió.
Doncs nosaltres fem una cosa diferent. Posem sobre la taula quina és la informació que els ciutadans, a l'abast dels ciutadans, a l'abast dels mitjans de comunicació, a l'abast de la societat civil organitzada i no organitzada, els hi expliquem. Això m'ha explicat, per exemple, les plataformes de No Vull Pagar. Això que els estem explicant. I la majoria, potser hi haurà algú que no, però la majoria en els debats diuen, ens agrada. O sigui, quan els hi plantegem el model de la vinyeta, ens diuen, home, ho entenem.
Bueno, perquè el que és lògic és que el que fa ús de la infraestructura, doncs en pagui, i el que no en fa ús no la pagui.
Bueno, per tant, vostè em deia d'unes xifres, abans en parlava, sí. No? Unes xifres al voltant de 40 fins a 110, per exemple. Avui dia, una parella, per exemple, de Sant Sadurní, per venir a treballar a Barcelona, paguen l'any 4.000 euros, la parella. Home, de 4.000 euros a aquesta franja que vostè m'ha dit, jo crec que en aquest sentit és molt més, s'entén molt millor. Perquè, clar, la mateixa parella que viu a Vic, si baixa per la C-17, paga zero. Però potser la parella que baixa de Vic decideix, pensa, que la C-17 s'hauria de millorar. I jo estic d'acord amb ells que s'hauria de millorar. Estem fent un projecte en aquests moments, però segurament caldria més. I com ho financem, tot això? Per tant, jo crec que al final això ens faria entendre tots més les coses. Deia el Salvador Alemany, posem vinyeta a tot arreu. Home, no sé com ho entendran els ciutadans si posem peatges a tot arreu. No sé com peatges explícits a tot arreu. A les vies d'alta capacitat, a la C-17, a la C-58, a la C-16...
No, però jo crec que ho deia per Espanya, en aquest cas. Ho deia perquè es pagui una vinyeta a Espanya de les autovies.
Sí, però...
Crec.
Correcte,
no sé,
correcte. Però vull dir que... Però com ho entendran la gent? És difícil...
Home, ho entendran, doncs miri, doncs tal, doncs ho entendran igual que quan t'arriba segons quin impost que no existia.
Per això li dic jo que el més important és que sapiguem què volem fer? I cap on volem? Quins estàndards de qualitats volem? Volem carreteres. Jo li asseguro que els ciutadans que van per les carreteres volen, i vostè ho deia abans, volen carreteres segures, més segures de les actuals, s'ha fet un esforç important, però volen més segures, volen anar ràpid, diuen no vull congestió, vull anar més ràpid, o com a mínim vull anar més... I segurament vull anar més còmode, perquè la gent, són els tres elements que quan un condueix, aviat aniran amb cotxes automàtics, però de moment encara condueixen, i per tant volen això. Però això és un consens, volem això, amb uns estàndards de qualitat de com tenim algunes carreteres avui a Catalunya, per desgràcia, o com tenim en aquest sentit, doncs, per exemple, l'AP7, o, per exemple, l'AP2 i l'AP7, l'exemple molt clàssic de la gent que va a Lleida. La gent que va per l'AP2, que no paga peatge, va per la dreta perquè per l'esquerra no es pot passar dels bonys que hi ha. Sí. Perquè fa anys que no s'hi fa manteniment. Mm. I, en canvi, la gent que va per l'AP2 doncs, va còmode amb una autopista fantàstica, amb tots els estàndards de qualitat. Per on té més risc de tenir un accident? Per l'AP2 o per l'AP7? Què valen l'una o l'altra? Què val l'una i què val l'altra? Quan val el manteniment d'una i quan val el manteniment d'altra? Això és el debat. L'altre és simplificar els debats.
Escolta, i ja per acabar, vostès tenen càlculs de quants cotxes entren i surten que no siguin catalans a Catalunya?
Sí, els tenim, però ara no els tinc al cap. Però li podem facilitar, perquè els hem calculat, perquè,
clar,
lògicament.
Clar, per això no, perquè clar, per això ara anava la segona pregunta de quants cotxes entren, quants cotxes surten de Catalunya en un any pagant... En aquest cas, la vinyeta, que seria una mica el model suís.
Lògic.
Perquè aquí surten, sortiria un X
preu.
X milions d'euros,
una franja
que són els que ingressaria en aquest cas a
correcte.
Catalunya. Però clar, aquí suposo que és una altra discussió amb el govern espanyol, de segons en quines carreteres,
correcte,
que qui es queda què
però
i quina part es
queda.
Cosa,
el debat que hi ha hagut a Alemanya en aquests moments ha sigut precisament que Alemanya volia fer una vinyeta que només paguessin els de fora, i la Unió Europea ha dit no senyor. Les directives europees marquen que en aquest sentit s'ha de pagar a tot arreu i a tots els ciutadans són europeus. No sé si recorda vostè abans que hi havia determinats municipis a Catalunya que tenien descomptes, a l'Ella o Terrassa. Si vostè estava empadronat,
sí,
a l'Ella o Terrassa,
sí,
i ho vam treure en un dia. Va haver molta queixa, però és que les directives europees impedeixen que algú pugui tenir un descompte per viure en un territori concret. Quan nosaltres fem descomptes, com ara en tenim, ara hi ha descomptes a totes les autopistes de Catalunya, aquests 50 milions que cada any paguem pels descomptes, que li anava a dir que ningú ens agraeix, lògicament, perquè ningú el valora, evidentment, aquests descomptes, que és un dels problemes de la imaginació. Això ho hem de fer igual a un ciutadà. Ho paguem els catalans, però és igual un ciutadà de l'Ella, de Terrassa, o que estigui visquent a París, o que estigui visquent a Londres.
No sé si vol afegir alguna cosa més, però hem d'acabar. Oriol Altisent, l'esperem un dia al programa.
Home, jo em pensava que avui... Hosti, jo he passat a trobar l'enginyer per aquí, per bueno, saludar-lo i tal,
sí, però clar,
no ha vingut.
A veure, la conversa... La conversa era d'un, diguéssim, d'un cert nivell, i hi ha segons quins enginyers que, a més, que ara el saludarà...
Que
és un enginyer...
El dia que vulgui.
Però un moment, perquè miri, ara podem aclarir una cosa. L'Oriol Altisent és el degà del Col·legi d'Enginyers de Camins de Catalunya. Vostè, exactament, enginyer de què?
Enginyer tècnic superior.
Però de què?
Superior universal, de tot.
Això existeix?
Sí, home.
Això, que ens ho digui el
senyor Altisent. Senyor Altisent, això existeix o no?
Això és com lo de la cervesa, allò de... No, amigo, no totes les cerveses són iguals. Però bueno,
escolta... I tant que existeix. I vostè lo sap perfectament, que és una cosa que ara no s'estudia, però...
Per tant, es deuen conèixer vostès dos, no?
Pues sí, va ser alumne meu. Va ser l'únic
sí,
no volia dir-ho, que
sóc
més jove, però...
En tot cas, això, escolti, vinguin un dia i peten la xerrada a veure si reconeixen o no. Oriol Altisent, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies, bona tarda. Gràcies també al Sergi Saurí, director del Centre d'Innovació de Transport de la UPC. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I gràcies al Ricard Font, secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya. D'aquí al 2019... moltes decisions a prendre i a veure si a l'estat espanyol hi veia alguna idea.
Espero que tinguin alguna idea.
Bueno,
i que sigui bona.
Home, vostè demana potser massa. 4 minuts i les 6.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés. RAC 1.